arrelat tots aquests temes, moltes vegades que tenim de nostra traducció, però que ens deixem tots els per les carreteres.
Són les 4 i 4 minuts. Tornem amb més notícies a les 5.
Més informació a ib3notícies.com.
Heu de saber que torna a Cifar, sí, o ho faran en un únic concert a Sant Fosteret.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Comença aquesta segona hora de programa, segona hora de Tèntol, aquest programa que té totes les lletres, i ara té la Marga Cifra que ens acompanya aquí al control tècnic. Si fins ara han jugat amb les paraules i amb les neules calades que han estat declarades bé d'interès immaterial pel Consell Insular de Mallorca avui de matí i han fet una bona trobada i he explicat la història de les neules, ara mos toca saber què passa a les Balears i també pel món. És per això que convocam la nostra taula de redacció.
La taula de redacció.
Moment de passar l'actualitat pels sedars de l'equip de Tèntol. Avui taula ben plena aquest dijous, perquè tenim en Xisco Nadal.
Aquí tornem a ser.
En Celestia Oliver.
Som aquí.
En Miquel Jun.
Bon dia.
En el nostre Toni Guiscafré, que avui s'acomiada. I a la nostra estimada Eugenia San Pedro, com estàs?
Hola, què tal?
Benvinguda.
Gràcies.
Gràcies també avui per venir un poquet més prèix, ja estàs recuperada.
Sí.
Molt de cinema aquestes festes.
Molt de cinema.
N'haurem de parlar d'aquí una estoneta, però hem d'investir la nostra darrera taula de redacció d'en Toni Guiscafré. Toni.
Bon tema.
Va, feim un bon tema que li agrada
això
molt.
Això t'anava dient, sí, sí, un tema que sabíem que t'agradaria. I un personatge que ara telefonarem, que crec que també t'agradarà ben molt parlar-hi, perquè hem de començar aquesta taula de redacció explicant-vos que l'estiu que ve o si fa faran un concert gros i únic. Vamos a acabar.
Idò, sí, o si far tornaran...
Fa ganes de cantar.
Sí, sí, és que fa ganes de cantar i no deixo rap, però... O si far tornaran a tocar en directe, serà en l'estiu, dia 3 de juliol, al recinte de Sant Fosteret a Palma. Serà l'únic concert a Mallorca del 2026. Uh-huh. Ho han anunciat a través del seu perfil d'Instagram, després que aquest estiu passat omplissin el Corte General Luque d'Inca amb més de 4.500 persones.
Que entre aquestes hi havia
en Xisco, en Toni, en Eugenia...
Eugenia. Tothom. Tu també hi vas anar, Eugenia.
Sí, m'ho va agradar molt. M'ho va agradar molt.
Amb aquest nou concert que han anunciat, diuen que volen retre homenatge al seu públic i complir el compromís amb la gran quantitat de seguidors que no varen poder assistir al concert d'Inca. Però us he de dir que aquesta no és l'única notícia relacionada amb Bocifar d'aquesta setmana. També heu de saber que aquest dissabte, quan faltin 15 minuts per les 10 del vespre, s'emetrà per IB3 Televisió Te'n recuerdas, la gravació del concert que varen fer Inc aquest estiu, després de més de 20 anys sense tocar junts, no hi faltaran cançons mítiques com aquesta que sentim ara de fons. Vacaciones a Mallorca.
I doncs sí, si no vareu poder ser en aquest concert, com Eugènia, en Xis, com Antoni, el podeu mirar per IB3 Televisió, ben còmodos, que vostre allà on vos vengui de gust, però hi haurà un nou concert i nosaltres en volem parlar amb en Llàtzer. Llàtzer, com estàs?
Oh, què tal? Com esteu?
Molt bé, i tu?
Jo no puc estar millor perquè estic així rodejat de nou companys de feina, de feina antiga, per jo ja, perquè estic jubilat, i mos hem arriat, una porcelleta aquí per d'haver vingut a mà, que creu-me,
no
ha quedat,
que
no ha quedat ni els potons.
Tan bona, idò.
Molt bé, hi ha coses que no canvien mai, Llàtzer.
És ben cert.
Això ha de ser així.
Per sort.
Per sort que no canvien, que durin. Llàtzer, com així heu dit, vinga, en farem una altra, ja per aclamació popular.
Sí.
Ha estat així?
Bueno, mem, el desconcert aquest, bueno, ho hem explicat avui, perquè això ve de un poc d'antic, això ve de quasi abans de fer el concert d'Inca. És a dir, quan se van emporar les entrades a la banda, en 4 dies se van obrir i bé, van començar a tenir bastant d'impacte a xarxes, però perquè ho feis aquí, perquè no ho feis un lloc més gran, quan nosaltres no sabíem si vendríem 500 d'entrades, ja veus, és a dir, després de 28 anys que havien de saber nosaltres el que passaria. Bé, el cas és que, per resumir, jo diria que aquesta nova proposta per l'any que ve a Sant Fusteret és una altra de... Bé, no vull ara apuntar-me massa punts a favor, però és entre un acte de generositat i de responsabilitat. Vull dir, no pot ser que hi hagi gent descontenta de que després de quasi 30 anys de no veure-s'hi far, pues no hagi tingut oportunitat. I com que nosaltres insistim en que no farem gires, ni farem pobles, ni farem verbenes, ni farem festes majors, ni coses d'aquestes, pues mira, donar l'oportunitat una altra vegada, primer de passar-ho bé a nosaltres, com a hedonistes egoistes que som, i en segon lloc donar oportunitat a la gent que o bé no va poder venir o bé vol repetir l'experiència d'estar 2 hores i mitja escoltant cançons d'Usifar, pues mira, crec que no sé, s'han donat les circumstàncies, s'han donat les condicions i mos hem atrevit a posar-ho en marxa.
Que bé. I de contents molta gent, perquè és veritat que no hi va cabre tothom a Inca. Vareu fer un pleníssim. De fet, estaven, en Xisco va venir, li van cantar, però estaven estretats, Xisco.
Sí, hi havia una gentada. Només quedava una mica lliure al final, però clar, al final no et veies tan a prop com voldries, però és cert que hi va haver com molta il·lusió, moltes ganes, i sobretot, allò que m'ha al·lucinat, Llàtzer, supos que tu degueres viure sobre l'escenari, on un escenari on se t'ava veure molt emocionat des del principi, que la gent se sabia totes les cançons. Hi ha pocs artistes que puguin tenir un públic que canti de la primera a la darrera.
Sí, a més, amb un plus, si se pot dir així, amb un valor, amb un afegitor, i és que de la gent que cantava, si tenia pues, entre 40 i 50, 60, 70 anys, pues, tenia sentit perquè m'ho havia vist en directe, però hi havia molt d'infants. Hi havia gent de 7 anys, de 8 anys, de 10 anys, de 12, de 15, cantant com si fos... Vamos, com si els anés la vida i tothom m'ho deia després. Però com és possible això? Bueno, és un acte de transmissió generacional. Nosaltres hem estat sempre un grup molt transversal, és vera, que agradàvem a moltíssima gent i tot això. Però la qüestió generacional la vàrem paupar, la vàrem, diríem, disfrutar en aquest concert, perquè era increïble. És a dir, jo, per exemple, contaré una anècdota, estàvem firmant uns camisetes de discos en el Corte Inglés i vàrem, quan vàrem arribar allà, hi havia allà la taringa, la gent que esperava, i els tres primers no teníem més de 16 anys, i hi va haver un lloc que mos se va juntant les manetes com si se posés a resar, i mor va dir, mai m'hagués imaginat, mai en sa vida m'hagués imaginat que podria veure un concert d'Ossi Far. Vos ho juro, vos ho juro. Diu, serem 64 de l'institut. No sé, ah, no sé si va dir de llum millor, que llogat una camiona, no sé què. Vull dir, el tema, aquest tema, que no se commou davant una cosa d'aquestes, és perquè és com la porcellet aquesta que mos han menjat avui. És la veritat.
Perquè és cert, Llàtzer, que hi havia molta gent que anava en família. És a dir, jo hi vaig anar amb el meu ropit, jo hi vaig anar en parella, però mentre feien coa, tot eren grups de 5, 6, 7, 10 persones que havien decidit reunir-se per tornar a escoltar Ossi Far. Jo tinc un dubte existencial. Aquest concert de Sant Fusteret serà més o manco com es de Escorte General Luque, o preparareu sorpreses, tu faràs un número de ballet, qualque cosona, perquè és que ja vos vàrem veure, haguem de repetir.
No, mira, què més voldria jo que pot fer ballet? Me cago en Judas.
Home, no. Llàtzer, jo que t'he vist de prop, tu tens cames de Nureyev, les coses com són.
Sí. Sí, ja veuràs una foto de promoció que cor ara ja comença a córrer por ahí. Menci dius el mateix. Mira, no, mira, nosaltres, la nostra intenció, i crec que és molt difícil, perquè sincerament no crec que exactament se pugui donar. Vull dir, l'ambient que se generarà a Sant Fusteret el desconeixem, sabem que són unes instal·lacions que tenen unes millores respecte d'espai, de comoditats i tot això, molt millors que ser d'Escorte General Luque, òbviament, no? És de tal, però nosaltres sempre eternament agraïts a l'equip de l'Ajuntament d'Inca que va apostar per nosaltres i se va jugar duros sense saber què podria passar, el tema va sortir bé i tal, però al final s'ha d'agrair. Bé, vull dir, replicar l'atmosfera, el clima, les emocions que hi va haver a Inca, jo crec que això serà molt complicat, però per nosaltres no quedarà. Vull dir, després de 28 anys de fugir de l'escena mallorquina, dir, anem a fer un únic concert del 2025 i patir damunt l'escenari aquelles, com he dit avui de mateixa roda de premsa, por alades, d'efecte que mos arribaven com una tormenta, com si fos un calabruix. Vos asseguro que allò era molt, molt, molt impactant per nosaltres i mai ho podem agrair la suficient. Vull dir, si, ara, això, a Sant Fusteret, què pot passar? Que sigui igual, per part nostra no quedarà. Farem un concert des del punt de vista repertori, de cançons, de durada, tot això, molt semblant. Hi haurà unes petites diferències que tampoc són unes petites aportacions, però tampoc seran cagar-se, per dir-ho de qualsevol manera, per donar-se expressió. El tema és que per poc que puguem, per part nostra intentarem aconseguir que sigui un altre concert fantàstic i memorable.
Segur que serà memorable. 3 de juliol, teniu aforament ja a Llàtzer? Quantes persones hi cabran o encara no ho sabeu?
No estic molt al tant. Bé, és que no m'ho han volgut dir, perquè...
Sí, perquè no t'assustis.
Sí, perquè jo pas pena i totes aquestes coses que fan. Sí, però no, és a dir, va ser molt trist, des de per la part nostra, diríem directament, en Lluís i jo, ho he d'atendre a Instagram o si fa oficial, totes, anem a dir, reclamacions en carinyo, no? Però que eren finalment reclamacions. Diu, però com pot ser que jo no me n'he enterat a temps, que en 4 dies s'ha venut tot i tal? I jo deia, però què els han de dir? Què els han de dir? Pues, saps? Totes, diríem, tenim aquesta, no sé, aquestes ganes de que tota aquesta gent pugui tenir l'oportunitat, els que vulguin repetir també, i jo no sé què hi cap allà, potser hi caben 7 o 8 o 10, jo, és que no ho sé, molt bé, però...
Llàtzer, de les darreres que va omplir Son Fustera, va ser a Rosalia. Ho dic perquè...
Bueno, jo li puc dir que vengui a fer coros.
Seria meravellós. Jo crec que ella, si vos coneguet, s'apuntaria.
Seguríssim.
Segur que fareu més via amb altres. Ella que en 4 hores avui han fet via que passes entrades per Barcelona. Ossi Far torna i estan ben contents allà a aquest concert que fareu juliol a Sant Fusteret. Una ferrada i gràcies. A País de Porcella.
Bona digestió.
Moltes gràcies. Adéu, adéu.
Adéu, Llatza. Que bé, idò, Ossi Far, un concert que faran l'any que ve. I ara vos hem d'informar que tenim una molt bona notícia. El Consell de Mallorca ha comprat una valuosa carta nàutica del segle XV. Soldadito marinero, conociste a una sirena. De esas que dicen te quiero si ven la cartera llena. Escogiste a la más guapa y a la menos buena. Sin saber cómo ha venido, te ha cogido la tormenta.
La setmana passada vos explicaven que s'havia posat a subhasta una carta nàutica del segle XV feta pel cartògraf mallorquí Pere Rossell. I ara ja vos podem informar que el Consell de Mallorca l'ha adquirida. El Consell pagarà per aquest mapa portolà el preu de sortida, prop de 687.000 euros, ja que ningú més s'ha presentat a la subhasta. En el mapa podem observar informació sobre els ports de la mar Mediterrània.
I volen saber més coses d'aquest mapa, la importància que té, i per això contentam amb una cartògrafa, que és la Lali Fons, una amiga d'aquest programa, de l'Institut Cartogràfic i Geogràfic de les Illes Balears. Lali, com estàs?
Molt bé.
Benvinguda.
Gràcies. Moltes gràcies.
Com és d'especial aquest mapa, Lali?
A veure, és un mapa molt especial perquè és de ser més important de l'Escola de Cartografia Mallorquina, vull dir que correspon a l'època de màxim esplendor, que seria, bé, com ja ho dit, és de 1447, i està devorada per Pere Rossell, que és un dels cartògrafs més importants i més reconegut. Aquesta és la primera carta que va crear. I, de fet, considero que hi estem molt contents de que pugui tornar a Mallorca, ja que va ser creada aquí i suposa un element molt important del patrimoni cartogràfic mallorquí.
Clar, la veritat és que aquest mapa està signat per el mallorquí Pere Rossell, però qui era aquest cartògraf? Clar, estem acostumats a recordar Germán Cresques, però d'en Pere Rossell tampoc n'hem parlat tant. Per tant, ara hem resolt una mica el deute que teníem amb aquest bon home, i ara ja tenim el mapa que nostre, que això ens fa molt contents.
Clar, el Germán Cresques, bé, el pare i el fill en Cresques, en Cresques Abraham i en Jofre Cresques, va ser molt important perquè van ser els primers. O sigui, heu de pensar que l'escola de cartografia mallorquina s'estén des del segle XIII fins al segle XVI. Clar, ells van ser dels pioners, per això són molt coneguts i, de fet, van fer una de les obres més importants, que és Saldes Català, del qual l'any passat se va celebrar el 650 aniversari. I, clar, vull dir, és una obra que és molt reconeguda. En Pere Rossell, clar, penseu que va aparèixer una mica més tard, però el bo que té és que va aparèixer en un moment de màxim esplendor, no? On l'escola de cartografia mallorquina havia avançat moltíssim i havia refinat un poc bastant els seus mètodes de treball i de recol·lecció de dades.
I ara, clar, l'ha comprat el Consell de Mallorca, ha tingut l'oportunitat de fer-ho. Mos vàrem entrar tots per aquesta subhasta, d'aquesta casa de subhastes tan important que hi ha. Com ara se podrà difondre aquest patrimoni? Supos que vendrà cap aquí qualque moment aquest mapa. Creus que serà un reclam important per el nostre patrimoni, com dèiem?
A veure, jo crec que sí. De fet, el fet que se pugui exposar en el Museu de Mallorca, vull dir que és un dels més importants, no? A l'hora de recollir i exposar el nostre patrimoni, crec que és una oportunitat molt bona. Vull dir, una vegada que s'exposa, jo crec que, a més, seria molt interessant poder crear activitats, no? Que tinguin com a punt central aquest mapa, on se pugui explicar un poc quina seva importància, no? Perquè, clar, reflecteix el coneixement del món d'aquella època, no? I estaria molt bé que avui en dia, que estem tan avançats a veure GPS, no? I pensar que tot funciona en satèl·lit, no? Seria molt important per la gent jove d'avui en dia, sobretot saber com se feia cartografia i sobretot els coneixements i els instruments que hi havia en aquella època.
Perquè, clar, aquest mapa era com el GPS d'aquella època, era per navegar.
Sí,
no?
sí, clar que sí. De fet, en aquella època se feien com a dos tipus de cartes nàutiques. No? Unes eren cartes nàutiques pures, que eren sobretot per navegar, o sigui, eren les que els navegants necessitaven per poder-se moure a través de la Mediterrània. Després n'hi havia unes altres que eren nàutiques geogràfiques, que a més d'incorporar tots els elements de la costa i relatius a navegació, incorporaven també tots els sabers, no? Tots els coneixements que se tenien del continent.
ara podran gaudir d'aquest mapa. I clar, hi ha una història al darrere d'aquestes que mos agraden, que te'n fa un pot de xup-xup. Diuen des de la casa de subhastes que va ser encarregat per la família Martelli, el rival dels Medici. Era normal aquest tipus de rivalitats i d'encàrrecs en els cartògrafs mallorquins en aquella època? Vale.
Sí que n'hi havia. I de fet, les escoles de cartografia d'aquella època varen néixer a Itàlia. Uh-huh. O sigui, sobretot a la zona de Gènova, després van passar cap a Venècia i després ja se van estendre cap a la nostra zona, cap a Mallorca. Per tant, sí, hi havia certa rivalitat, però també s'ha de dir que aprenien un dels altres, no? Com que anaven incorporant coneixements entre uh-huh. tots.
Uh-huh. I és molt fidedigne aquest mapa? És a dir, si ara el GPS se penjàs i haguessin de navegar amb aquest mapa d'en Rossell, arribaríem a bon port o no?
Home, no sé què t'he de dir, però sí que és veritat que pensant que estan parlant de l'edat mitjana i de que en aquella època els coneixements... Sí que és veritat que ja tenien la brúixola i que s'havia navegat molt i els coneixements sobretot passaven de navegants en navegant, no? Perquè els navegants bàsicament el que feien era recórrer tot el Mediterrani, per tant, podrien escampar els seus coneixements una mica per tot. Per tant, déu-n'hi-do... El bé que està feta pel coneixement que se tenien. Uh-huh. Crec que és espectacular, això.
I de l'Ali, molta gràcies.
Només una pregunta, Sabanda, sí. quan arribarà
quan
a Mallorca?
Vendrà, sí.
Quan quedaràs posat per anar-nos a fer una foto allà de vora i compartir-la per Instagram? Que és això modern d'ara?
Jo no ho sé, la veritat, però jo també espero amb il·lusió el moment de poder anar a veure-la.
Segur que el Consell de Mallorca ens avisarà i podrem anar al Museu de Mallorca a veure aquest mapa. Gràcies, Lali. Una ferrada.
De res. Una ferrada.
Fins aviat. Gràcies.
No, doncs... I gràcies a Lali, dona educada, val la let, que jo dic que eren germans, pare i fill.
Sí,
es cresques,
sí. Eren pare i fill, també. Es cartògrafs.
No m'agradaria que qualcú perdés una pregunta de trivial per culpa meva. Per cert, no, jo no soli velles, companya d'aquesta sí. casa durant molt de temps, sí. m'ha demanat quina era la cançó de sa mala sort que hem aturat a sa primera hora.
I, la vols dir?
No, i estic segur que, com que ho han teat...
No s'ha sentit abastament.
No, jo no ho he sentit molt.
S'ha sentit el primer compàs, sí. i com que l'han aturat tot d'una, és quan un amigo se va.
Que, clar, no tinguis mala sort tu ara.
No, et dic que no pronunciaries, no la cantaries, ni el títol.
Però per Balears ho he fet. Perquè no vull que Balears caiguin aquest parany, perquè és una cançó funerària. I clar, tenim tendència a posar-les en els comiats de gent viva, i això pot donar una mica de mala sort. I per res del món voldríem que en Guisca Nosco...
Que en Joven Sà, Guisca Fra,
exacte. ...tengués mala sort.
Mm. No, t'he d'anar bona sort, jo crec. No.
Sempre, sí.
Home, ens els consells d'en Xisco, que vas... res no te pot anar malament.
Li pots continuar enviant whatsapps en Xisco, demanant dubtes i aquestes coses. Clar,
no? Tot en Guisca sap que té fil directe, no hi ha problema.
Acabant aquesta taula de redacció explicant-vos que Leonardo DiCaprio ha estat nomenat artista de l'any per la revista Time.
Però sí, Leonardo DiCaprio no deixa de rebre reconeixements. Aquesta vegada ha estat la revista Time, que l'ha nomenat artista de l'any. Aquesta revista destaca el seu darrer paper cinematogràfic, One Battle After Another, i diuen sobre DiCaprio que és una persona que encara creu en les pel·lícules i el que poden significar per la gent. Però tenim més reconeixements de la revista Time. L'esportista de l'any és Naja Wilson, jugadora de bàsquet de Las Vegas Aces. S'ha convertit en la primera jugadora de la Women NBA en guanyar el campionat, els premis MVP de les... Un moment, que no puc en tanta sigla en anglès. MVP,
Xisco.
La Lliga i el de jugadora defensiva de l'any. Necessito respirar i una mica de música. Dali. El fenomen cultural revelació d'enguany per aquesta revista està per la pel·lícula de Netflix K-Pop Demon Hunters, que s'ha convertit en el film més vist de la història de la plataforma.
Wow.
I acabam amb la persona de l'any, que enguany, atenció, és pels arquitectes de la intel·ligència artificial. Han volgut destacar la influència en el món futur que tenen personalitats com Elon Musk, Mark Zuckerberg i Sam Altman. Què vos pareix?
Cap sorpresa, top, top no? Aquests renoms?
No.
Dius, podrien ser un poc més originals, però no.
L'any passat, la persona de l'any va ser Donald Trump. És a dir, que no me sorprèn gent que ara li diguin a Elon Musk. Que
clar, però si vos anessin a triar, com en aquella cançó, crec
entre
que era...
Entre Trump i Elon Musk.
No. Ah. Si vos anessin a triar entre ser S'home o sa dona, més sexy de l'any, segons la revista People. O sa persona de l'any, encara que fos un cromo. Segons la revista Time, què triaríeu?
Uf. No triaríem. No passarà.
Però, mem, ja, però... Si
mem, veient ses persones, persones de l'any qui solen ser, m'estimaria més de la revista People.
Home, tu Xisco?
Perquè una icona seria entrar
dins... És que a mi m'acostaria veure'm a una d'aquestes portades. Sí? Però triar per triar crec que triaries més sexy. Ses coses com
ja
són. També.
Ja aquí som.
Perquè, no, per ser persona de l'any sempre ets atents.
Ah,
però,
sí?
Clar, però sa bellesa, si ho penses, és una cosa com molt fugissera. Per tant, millor que t'agafin en el teu prime a la revista People, i després ja faràs feina perquè te declarin persona de l'any.
Però bé, tornem a Leonardo DiCaprio, perquè vos ha sorprès que el triïn. Enguany que ha fet aquesta pel·lícula en la qual ni està sexy, ni està guapo.
No, però l'ha nominat també en el Globus d'Or.
Bueno, però és molt bona pel·li. Jo crec que aquest premi és un poc reconeixement per tota la seva trajectòria. És típic Oscar d'Honor, no? És Goya d'Honor, també.
Exacte, però sí que és la pel·lícula que és com que m'has deixat, que el veus així molt...
Sí, sí. Em va de estar per casa.
Sí, com a Brutanjo i tot. Sí. Diu, fa 5 dies que no te dutxes,
sí,
Leo.
Sí.
Dutxet.
100%.
El que me sorprèn és que trin com a persona de l'any a una persona que fa anys que no queden gent de la seva edat. A mi això... No sé si hauria de ser un motiu per no fer-lo persona de l'any.
Sí, però és que la gent això li és igual.
Tu creus? No, sí. No demanes, és a dir, és que com que si jo votara la revista a mi no m'hi seria igual.
Sí, perquè no t'ho de fer pel·lícules, saps?
Això va, 51 anys té Leonardo DiCaprio.
Sí. I la seva lota...
I fa 25 anys que només queden gent de 25.
Exacte.
Que no superen els 25.
Això ja és un altre tema, la vida privada.
No, perquè en els 25 ja ets a considerar tercera edat.
Clar, ja.
Però sí que té una carrera espectacular de pel·lícules.
Sí, és increïble.
En fa una per any i ho fa molt bé, perquè ara en aquesta darrera pel·lícula insistes que, tot i que té aquesta imatge així un poc deixada, bé, bastant deixada, ho fa molt bé i és un tema molt arriscat per ser Hollywood.
Sí. Home, clar, 100%.
No sé si guanyarà.
Sí, perquè de fet...
Perquè té una crítica social molt forta darrere. Sí, sí. Molt feratge.
Jo no crec que estigui nominat ni tan sols, de fet. Crec que ho estarà el seu company de repartiment. Qui l'ha vist?
Jo.
Ja, no, ja. És que fa de guàrdia, com és militar.
Wow, en Sean Penn,
wow. No me sortia.
En Sean Penn fa molta poret en aquesta pel·lícula.
Sí. Aquest jo crec que sí que estarà nominat.
Sí, però en Sean Penn s'endurà un tercer Òscar.
Com a actor de repartiment?
No, ja en té dos. Sí. Com a principal se n'endurà un tercer, me faràs creure.
Uf, és que ho fa increïblement bé.
És una cosa, sí. Impressiona molt Sean Penn en aquesta pel·lícula. Però bé, molt al marges. Per tant, la revista Time, no sé per què l'ha triat personatge de l'any, perquè si diuen que és un lloc que no està en els marges, la pel·lícula que ha fet en DiCaprio, ja està.
Sí, sí.
Però bé, ja vosaltres mateixos, si li mireu, ja mos ho contareu. Aquesta sí, una batalla tras altra, per cert, que abans ho han dit. One Battle After Another, que és així el seu títol original. Vosaltres qui triaríeu persona de l'any i acabam?
Uf, molt difícil ara, en un moment de salt de triar persona de l'any.
Una Rosalía, tal vegada.
Sí.
O
el banco de Tentol, no Rosalía i Ossifaro deuen ser.
Sí? Ho deixam així?
Sí.
Ho deixam així perquè ara mateix seria complicadíssim triar de tot el món. Clar, és que els americans són com a molt lluçacentristes i clar, tots s'ho cuinen entre ells, però el món és molt extens. Bé, jo compro Ossifar, ja que ha estat entrevistat.
Sí, l'han triat. Fem un Tentol.
El teu moment de Tentol.
Bon dia, sóc en Pep, el president de l'Associació Astronòmica Club Newton de Playa Banda Mallorca, i el meu moment Tentol és abans que se desperti tothom o després que se'n vagi a dormir tothom, ets el Lord i la dona a casa nostra, que surt de fora, surt a la terrassa i m'ajec damunt una tombona durant 10 minuts, un quart d'hora, sempre que estic clar i mira les estrelles, mira els estels, mira, veurem si vaig passar qualque satèl·lit, i aquest és el meu moment Tentol, de relaxació, d'oblidar-me del món, i això me carrega l'espai.
3 Ràdio és Esport. Arriba al Teatre Principal d'Inca El malalt imaginari, el clàssic de Molière revisitat amb humor corrosiu per Sergio Baos. Una comèdia divertida i punyent que posa en evidència els farsans de la salut, d'ahir i d'avui. El pròxim 14 de desembre a les 19 hores a la sala principal. Entrades disponibles al web del teatre.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7 amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. Tèntol, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia. Més termes de futbol, posicions i rols al camp. Avui continuem amb alguns termes del futbol i ens centrem en les posicions i els rols dels jugadors. El davanter és qui té l'objectiu principal de marcar gols.
Que repiquin les campanes de la seu!
El defensa protegeix el seu camp i evita que l'equip contrari marqui. El mig, també anomenat migcampista o centrecampista, fa de nexe entre la defensa i l'atac, coordinant el joc. Pensau-hi, migcampista o centrecampista, escrits en un sol mot, sense guionet. I no podem oblidar la figura del porter o portera, que defensa la porteria i és l'únic jugador que pot fer servir les mans dins l'àrea. Finalment, tenim els suplents, que són els jugadors que entren al terreny de joc per substituir un titular, ja sigui per lesió, decisió tàctica o per qualsevol altra circumstància. Recordem que la violència i la mala educació mai no són tolerables, ni dins ni fora del camp. I terme explicat, terme acabat.
La subjectiu, amb Eugènia Sampedro.
I continuem amb el cinema. Eugènia, avui una nova pel·lícula.
Sí, avui duim una pel·lícula que s'estrena demà a Cine Ciutat. I és una pel·lícula que a mi me fa moltes ganes, de veritat, perquè és vera que està... O sigui, no és una estrena com a molt popular. De fet, avui en Jaume me deia, jolín, si no m'haguessis contat sobre aquesta pel·lícula, probablement no sabria que existís. Però és vera que és una pel·lícula que, en el final, és un director realment reconegut. Almenys en el seu moment va fer dues obres molt bones, que és Blue Valentine i The Place Beyond the Pines, que a mi són dues pel·lis que m'han agradat molt. I sí, bueno, I, sa pel·lícula.
Clar, que és com... A vegades no dues coses tan comercials, però té un punt de comercial, aquesta pel·lícula.
Home, oh, i tant. No. Sí. Sí, jo crec que sí. O sigui, realment és el repartiment el que fa que sigui una pel·lícula comercial. O sigui, mitjanament
bé,
comercial.
I és contingut.
Sí, també.
Ara ho explicam.
Sí.
De què va Ruffman?
Pues Ruffman, Un ladrón en el tejado, és una pel·lícula que segueix la història real d'en Jeffrey Manchester, que és un criminal que va assaltar més de 60 a McDonald's als Estats Units entrant per un forat que ell mateix tallava en el sostre del McDonald's en plena nit. O sigui, jo quan vaig llegir això vaig dir uau, no coneixia la història. Però bueno, això ja seria una pel·li en si mateixa, però la història continua. I és que en Jeffrey Manchester acaba arrestat, condemnat i empresonat i finalment, després de ser, crec que són 4 anys de la presó, aconsegueix fugar-se, com si fos una altra pel·lícula, a través d'un forat que fa ell a la presó i se fica dins d'un camió, a baix d'un camió, fins a arribar a una macrotenda de joguines, que se diu Toys R Us.
Sí.
Arriba a Toys R Us.
La coneixem.
Sí. Arriba a Toys R Us i se queda...
Allà se palmi tot.
No és vera. Pues arriba a Toys R Us i se queda 6 mesos visquent a Toys R Us, alimentant-se de potitos de bebè i caramelos.
Què dius?
Fins que l'agafen. Sí. Tot això O sigui, és molt fort perquè al final és un personatge que en realitat és molt humà, perquè he estat llegint i tal, i deien que quan arribaven els McDonald's i se quedava allà a dormir i el dia següent saltava en els que fan feina allà en els McDonald's, deien que els hi tractava com molt bé, tipus, me sap greu estar aquí, me sap greu estar fent això, no vos vull fer mal, però necessites dos bes per la meva família. No sé.
Era un lladre simpàtic.
Sí.
Empàtic.
Exacte. I jo crec que per això han agafat en aquest actor.
No sé què dir-te.
Ja. És que és una història que, no sé, me va deixar en xoc. Pues res, és una història que en el final... Que a mi m'ha parit que han agafat un molt bon actor, en Channing Tatum.
Qui és en Channing Tatum?
En Channing Tatum és de Magic Mike. Clar, a mi me fa molta gràcia aquest lot perquè m'apareix un tio com...
És un armari, que
sí. És un armari com molt sexy, però els papers que li ha donat a la seva vida són com de patoso, saps? Com que és típic tio fort, però que és bona persona, però que és un poc curtet, no sé.
Però s'assembla en Channing Tatum en Jeffrey Manchester.
No ho
dic perquè en Channing és un foc encès
a
les totes.
No m'acercar-lo. Ja, no
és típic que si t'han robat i dius, escolta, necessites...
Pots entrar.
Exactament. A part d'això, necessites respús.
Sí.
Vols unes patatetes de Lutz.
Clar.
Ostres, sí. No s'assembla.
És que no quadra gaire perquè veuràs Pol Lladres.
No s'assembla.
En aquest sentit, veuràs Pol Lladres guapos.
Bueno...
Alerta, perquè mira què va passant al Louvre.
Sí,
t'anava a dir.
Però me refereix que gent d'aquesta que faci atracaments...
amb pistoles i coses d'aquestes.
Perquè quan ets guapo, sa vida te dona unes facilitats que no te donen si no tens la proporció àurea a sa cara.
Ja.
En Channing Tatum no necessitaria entrar a cap hamburgueseria a robar. Perquè aniria allà i li diria, per favor, m'ho donau, i li donaria.
Clar, exactament.
Pues aquí ja veig un punt d'inversemblança.
Sí. Pues en el repartiment també hi ha una lota que a mi m'agrada molt, que és la Kirsten Dunst, una actriu fetitxa de Sofia Coppola
Sí, ella és una Maria Antonieta, no?
Exacte.
Bé, les Vírgenes Suïcides també.
Les Vírgenes Suïcides, sí. I bueno...
I pues... Spider-Man va sortir aquesta lota, que és superconegut per Spider-Man.
És vera.
Sí. I també surt en aquesta pel·lícula.
Sí, i també surt en Peter Dinklage, que és de Juego de Tronos, que jo som molt fan seva també. M'agrada molt.
És a dir, que el repartiment és així com estrelles de Hollywood...
Sí.
D'aquestes ara que estan molt en boia. I aquesta història que és real, basada en fets reals, que això sempre agrada, no? Quan tu que vas a veure una pel·lícula i comences els crèdits i te diu, és una història basada en fets reals.
Exacte. Sí, a més és que ho saben que agraden al públic, perquè si no, no ho posarien en el principi. I segur que després la pel·lícula no l'he vista, ¿vale? Però segur que després acaba amb un text que diu quina és la situació actual
sí,
d'en Jeffrey Manchester.
Amb aquest personatge li va passar això.
Exacte.
I te mostra una foto del personatge real.
Sí,
aquestes pel·lícules m'encanten.
Perquè puguis dormir tranquil·la, sense passar pena i saber que tot està en ordre. Sí.
Clar, també és atractiu veure... No sé si hi haurà les dues botigues... Clar, són marques molt conegudes. No sé si hauran estat d'acord. Hi ha hagut un pacte comercial, perquè se nota clarament que són aquestes botigues. Ses que,
sí.
A la pel·lícula també, perquè quan veus aquest senyor en el tràiler, que per cert ara el posarem, que passeja per allà, que ell viu dins aquesta botiga de juguetes,
sí.
Ell viu allà i tu veus perfectament sa marca i tot.
Ja. No sé, tu has vist que sortien marques, jo no?
Sí.
Segur que surten, no?
Ja. En el tràiler pues, m'ha semblat vorero.
Pues deu haver algun tipus de no sé, col·laboració. Pel·lis tan grosses no existeixen, però imagino que hi ha algun tipus d'acord perquè surtin beneficiats, a lo millor d'alguna manera fan quedar bé tant a McDonald's com a tu i seràs, com a Paracó i... no? En aquest home sense... En aquest homenet que fa aquestes coses.
Escoltam el tràiler,
sí,
són així.
We all like going back in time and imagining how things could have gone differently. Like, what if I made different choices? Would I have ended up here?
It's been 6 months and still no leads on the whereabouts of the escaped convict known as the Roof Man.
I was never very good at life.
Sí, també, clar, viure dins una botiga de juguetes te dona molt de recursos cinematogràfics.
Aquesta, claro.
De fet, el pòster de la pel·lícula és ell amb un
peluix
enorme.
Sí,
de moltes coses.
Sí. Sí, pues no sé, me fa moltes ganes a mi aquesta peli. Sí, perquè en el final, no sé, o sigui, jo crec que jo varen ser rompi que vaig dur una peli de Marvel. A mi m'agrada molt com el cinema més intel·ligent, més de culte, però troc que això... Per, o sigui, almenys en el meu ritme de vida és com molt necessari. Mm-hmm. És com un guilty pleasure, saps? No, no sé.
I que fa molt Nadal, aquestes pel·lícules.
Sí, sí, sí.
Ara dius, ara per Nadal, què feim? No molt una pel·lícula. I aquestes pel·lícules, tot i que vaig de robatori, la pot veure tota la família.
Sí, exacte.
No?
Sí. Després, que no vos ho he dit, però demà... Bueno, és que aquesta setmana estrenen tres pel·lícules. Una d'elles és aquesta, l'altra és Soñando con Leones, de Luis Hortas, que la produeix una productora d'aquí, que també me fa moltes ganes, i de fet avui, ara a les 7, tenim el primer passi, que vendrà a fer alguna una espècie de presentació, mig col·loqui, l'associació Derecho a morir dignamente, perquè al final la pel·li va sobre l'eutanàsia i tal. I després també estrenem una pel·li que a mi també me fa moltes ganes, que se diu Continental 25, que és una pel·li de Romania que se va rodar en 10 dies amb un iPhone 15, i mostra una mica el que està siguent com a tota la... tota la crítica social a la Unió Europea sobre la venda de pisos i de cases, que és impossible viure ara mateix, i la protagonista és una policia que ha de treure d'un pis a un senyor que no té casa, i és com una crítica molt important, i a més va guanyar el guió en el Festival de Berlín. Per tant, tres estrenes bastant xules i a manca tal.
Uh-huh. I va, mira, molt de cinema, sí, que et dius també. I totes que tenim pendent, perquè és impossible seguir la cartellera, no hi som a temps de veure-ho tot, però bé, hi ha propostes per tots els gustos.
Exacte, aquesta setmana sí.
Sí, i tot, sí, totes també.
Sí.
Molt bé, i d'Eugènia, qualque cosa de més?
Res.
Bé, que vàrem anar a veure dissabte la pel·lícula d'entrada.
Ai, sí, que encara la podeu veure per les persones que n'hagueu vengut, perquè és veritat que quan vàrem anunciar la d'entrada se va vendre tot i
estava pleníssima, sí. No hi havia ni una butaca buida.
No, i va haver molta gent que se va quedar sense, i clar, jo crec que el fet de que hagi vengut tanta gent a veure-la i que al final és una bona pel·lícula, ara mateix la gent està xerrant d'ella i això és el que fa, pues, que s'omplin més les sales. Per tant, l'estic programant encara i encara està funcionant bé. Per tant, si teniu ganes, encara la podeu veure.
Mm-hmm. Siempre es invierno, se diu aquesta pel·lícula, sí. I hi ha un David Verdaguer que està fantàstic.
Sí.
Bé, que nosaltres som molt fans de
sí.
No podem dir coses dolentes d'ell, perquè mos agrada molt, i més l'odies i l'estimes a parts.
Exacte.
Igual, el mataries i l'estimes.
Sí. Sí, sí, sí.
I té aquest personatge així com a trebat, també, com a un arquitecte d'aquests que no acaba de trobar el seu lloc al món. I trobes estabilitat en una persona, però que també hi ha aquest punt de... Ai, no sé, de com a sa dona que li ha de donar un pot de conhort i un pot d'estabilitat en el jove, sa dona major.
Sí. No, m'ha agradat molt, abans ho xerràvem.
Sí.
Jo crec que anaven les expectatives un poc baixes, no sé per què.
Sí, jo tampoc no m'havia fet massa expectatives.
Ho sabien, Trueba, que anàveu amb les expectatives?
No, no m'hi varen dir.
Pastris Pol, m'hagués agradat que li diguéssiu on va entrar. David, venimos, perquè mira...
És amabilíssima.
Passàvem per aquí.
És supersimpàtic.
Se va portar molt bé.
Sí, sabeu que ha vist el curtmetratge d'en Jaume, que és candidat en Esgoia?
Ah, sí?
Sí, perquè en Javi i Patxo, que és director de cinema, que al final són amics, perquè en Trueba sempre que té una pel·lícula la ve a comentar a Cine Ciutat, i ja tenen com una mica de relació, i li va dir en Trueba, David, tienes que ver esto. I li va agradar molt, a menys si el vota, David Trueba.
Clar, perquè deu ser acadèmic,
clar,
segur.
Sí, sí, exacte.
Mira, una persona, un vot.
Ja, exacte.
Poc a poc, això està bé. A menys si, quan se sabrà la setmana que ve, dia 16, pot ser?
No.
Més en van.
Crec que mitjans de gener.
Dia 16 és Gaudí.
Sí, mitjans finals de gener.
Vaja, i encara haurem d'esperar.
Queda molt.
Hi ha un pot de nervis?
Hi ha nervis, sí. A més, és que és molt difícil, perquè és realment aleatori. Vull dir...
I què suposaria el segon Goya d'en Carrió?
Bueno,
la
segona nominació.
Sí, jo ja d'un perfecte guanyarà.
Jo també, Xisco. No ho podem evitar. A més, què dius a gent jove? S'ha de projectar.
Evidentment.
Clar que sí.
Si ja comences, ai, no sé si sí, no. Clar que sí.
Que exacte.
Eugènia, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Que la setmana que ve.
Gràcies.
Ara tornem.
IB3 Ràdio, formació. Descubre lo que pasa cuando vives Miró desde dentro. Por solo 40 euros al año, disfruta de acceso libre a la Fundación, actividades exclusivas, invitaciones gratuitas y muchas más ventajas. Hazte amigo hoy y con el código AMIGO2 tendrás 2 entradas gratuitas más. Todos los detalles en miromallorca.com. Vive el arte. Respira Miró. Ayuntament de Palma.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però que el t'has llegit, Eloi, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà enmig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. Tèntol, la pausa que necessites a IB3 Ràdio.
I ara vos hem d'explicar que des d'ahir i des d'avui, perquè avui hi ha la inauguració oficial del Santuari de l'Interior de l'Església del Sagrat Cor de Ciutat, s'ha convertit en un espectacle audiovisual immersiu.
L'arquitectura de l'Església del Sagrat Cor de Palma es fusiona en l'art digital en la primera experiència immersiva de videomapatge de gran format i de pagament que es fa dins un temple religiós mallorquí. Els quatre elements, la natura, l'aigua, la terra, el foc i l'aire, i un cinquè element central, la figura del filòsof i escriptor mallorquí Ramon Llull, prenen vida sobre l'arquitectura del temple a partir de projeccions d'alta definició, que són sons immersius i efectes visuals. Són 10 projectors de 20.000 lúmens i un sistema de so multicanal. Elements, el Batec de la Vida és el títol d'aquest espectacle de 25 minuts de durada, fruit de la col·laboració entre Espiritual Mallorca i l'estudi d'art digital de Lumen Lab. 4 representacions diàries de 25 minuts i les entrades es poden comprar en línia.
I nosaltres volem parlar-ne amb l'artista Mitos Colom de l'estudi art digital de Lumen Lab, que és qui s'ha encarregat de fer aquest videomapatge. Com està, Mitos? Benvingut.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Moltes gràcies, molt bé. Estàveu a punt per l'estrena oficial avui?
Bueno, la inauguración oficial se hizo el martes.
Ah,
y hoy hacemos como una segunda inauguración.
Molt bé. És a dir, que ja
un poco de nuestro estudio. Sí.
Ja s'ha vist, Ida, ja teniu les primeres reaccions. Com ha anat?
Sí, de hecho ayer fue el primer día que ha estado abierto al público ya, con los 4 pases, y la verdad es que la acogida es bastante buena, la recepción de este proyecto ha sido buena, y sobre todo lo que nos han estado comentando un poco es pues la espectacularidad, ¿no? Un poco de lo que es ver el proyecto en directo, porque también es algo como que es muy difícil fotografiarlo, grabarlo en vídeo, o sea, es cambia completamente, ¿no? A vivir lo que es la experiencia en directo, escuchar lo que es el sonido y ver las imágenes allí. Pero bueno, suele pasar con cualquier proyecto de estos de videomapping o de experiencias inmersivas.
Clar, una experiència immersiva que ha vengut per quedar, perquè se podrà visitar ininterrompudament a l'Església del Sagrat Cor de Palma, no? Veure Mitos?
Sí, és un proyecto ya que se queda permanente, que también para nosotros es una novedad, porque casi todos los proyectos que hacemos siempre son efímeros, ¿no? Cualquier proyecto que hemos hecho de videomapping pues dura 2-3 días, como mucho 4-5, y este pues es permanente, lo cual también, bueno, te da cierta responsabilidad de que es algo que se va a quedar, pero a la vez es como que también ves que también lo podrás ir mejorando, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ahí,
que bé. Que, com vas a s'encàrrec perquè aquesta iglesia i el Sagrat Cor volgués fer aquesta instal·lació artística?
Bueno, el encargo viene de Espiritual Mallorca. Hace año y medio contacta con nosotros Pere Muñoz y Rafa Durán. Ellos gestionan las visitas de bastantes espacios religiosos en Mallorca y ellos tenían un sueño que, sin saberlo ellos, paralelamente nosotros teníamos el mismo sueño desde hacía años, ¿no? Hay un referente que es un proyecto que se hizo en Canadá, Aura, la Basílica de Notre Dame, y hace 8 años. Y bueno, fue como una de las primeras experiencias inmersivas que se hizo en una basílica, utilizando la totalidad de las paredes de la basílica, ¿no? Como lienzo para hacer un proyecto inmersivo de videomapping. Entonces, bueno, pues ellos habían visto ese proyecto, tenían ese sueño de poder llegar a hacer algo similar. Nosotros como Dalumen Lab, que nos formamos hace 11 años, hemos ido cumpliendo objetivos durante estos años, nos hemos ido poniendo metas y hemos podido hacer proyectos, la verdad, es en fachadas muy interesantes. En Mallorca, por ejemplo, un sueño que teníamos era hacer la lonja, que lo pudimos hacer en 2023. Pero nos quedaba, teníamos en mente siempre ese proyecto que habíamos visto de la Basílica de Canadá, de hacer un templo entero religioso, ¿no? Porque lo que te da es una arquitectura propia y como nosotros nos adaptamos a las formas, pues era como todo un reto. Pues hace 1 año y medio casualmente nos encontramos y con Pere Muñoz y Rafa Durán nos contaron que querían hacer este proyecto. Y nos pusimos en marcha. Ha sido un largo viaje, mucho trabajo, muy, muy complejo, pero bueno, el resultado es que lo hemos podido hacer y ahí está. Uh-huh. Nosotros como Dalumen Lab hemos hecho el contenido, ¿no? Pero la iniciativa era pues de Espiritual.
Uau, clar, veus que heu estat molt de mesos treballant-hi i és una feina, com dius, que està molt pensada, està molt estudiada i sobretot l'espai, perquè un quan ve a veure allà ha de saber exactament quines dimensions té l'espai, com està estructurat. No sé si vos ha costat molt adaptar-ho, si l'has dit Sagrat Cor.
Sí, bueno, cuando la vimos, porque inicialmente hubo otra opción de otra ubicación, uh-huh, que era mucho más complejo, pero de repente surgió la posibilidad de hacer la iglesia de Sagrat Cor. Sé que por parte de Espiritual Mallorca enseguida ellos pudieron cerrar el espacio de manera muy bien, porque creo que hubo mucha predisposición por los Sagrados Corazones. Y cuando nos enseñaron el espacio, pues enseguida vimos que tenía muchas posibilidades para hacer un proyecto de estas características. Porque tiene un tamaño, no es demasiado grande, pero tiene un tamaño perfecto y tiene también pues una arquitectura súper interesante, porque el ábside, que tiene una geometría con forma de concha, pues enseguida le vimos posibilidades. Y como comentas, al principio, los primeros meses fue estudio técnico, estudiar el espacio, hacer un escaneado, hacer un, digamos, modelado de todo, ver un poco todas las propiedades del espacio. Y luego a la hora de trabajar los contenidos, previamente, bueno, desarrollamos un guión conjuntamente con ellos. Y ha sido muy complejo porque hemos como querido plantearlo de una manera como que en un espacio de estas características el espectador está muy cerca, al contrario de lo que nos pasa cuando hacemos una fachada, ¿no? Cuando hemos hecho fachadas de ayuntamientos, el espectador está más lejos, por lo tanto puedes trabajar a alguna resolución no tan grande que no pasa nada, pero al estar el espectador tan cerca nos planteamos un reto de querer trabajar a una resolución muy grande. Creo que algo que incluso no se estaba planteando en proyectos similares que existen hoy en día, ¿no? Y esa ha sido la complejidad, que hemos trabajado como son 10 proyectores, pero es que cada proyector lo hemos trabajado a 4K. Entonces, claro, es como que tenemos una proyección que la resolución total es 40K. Trabajar ese contenido es lo que nos ha resultado más complejo, ¿no? De tiempos, de render, de procesado. O sea, cualquier idea que tenías te encadenaba una serie de procesos que el resultado lo obtenías en 5 o 6 días.
I ara que parles d'això, mos queda mig minut, però te volia demanar, has dit ja que és un treball que quedarà allà permanent i que se podrà corregir. Sí. Clar, no sé, tu ja has vist molt de defectes i ja estàs tot el dia vigilant si te passes la vida dins aquesta església pensant també si pots retocar qualque cosa, perquè a sobre encara és viva.
Sí, queda viva, però bueno, realment l'obra està cerrada i de hecho una de las buenas críticas que hemos tenido es la alta calidad que tiene y la sensibilidad con la que se ha tratado un poco toda la temática y que a pesar que eso es un espectáculo que dura 25 minutos, que en el mundo un poco del videomapping 25 minutos es un metraje muy largo, uno de los miedos que teníamos era que se hiciese pesado o largo o repetitivo para el espectador y nos han dicho todo lo contrario, ¿no? Es como, es que se hace corto, es que nos quedamos con ganas de seguir viendo más y es muy dinámico, ¿no? Y entonces, en ese aspecto, consideramos que la obra está cerrada y acabada. Pero, evidentemente, estamos allí y ya estamos pensando, pues igual, dentro de un mes si actualizamos
ja
esto.
Vemos no tenim més temps, Mitos, però moltíssimes gràcies per explicar-ho. Ja sabeu, aquest element del batet de la vida a l'Església del Sagrat Cor de Palma. Gràcies.
Perfecto. Muy bien, gracias.